Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
Naix Vila-real Connecta.
Un programa per a contar el que importa
i per a connectar persones.
De dilluns a divendres, de 12:30 a 2.
Què tal? Molt bon dia a tots. Com sempre, benvinguts a Vila-real Connecta. Esta història, este programa que fem a Sierra de Vila-real a la 92.2 de la freqüència modulada, tots els dies. Ho fem en directe a partir de les 12:30 fins les 2 en punt de la vesprada i després ho repetim per a aquells que vulguin tornar a escoltar-nos o escoltar-nos de nou en aquesta repetició que fem a les 8 de la nit. Així que ja sabeu, esteu a Ràdio Vila-real a la 92.2 de la freqüència modulada, els parla Javi Mata i la seva gent, que avui continuen sent el senyor Pérez Alejandro i el senyor Rubio Víctor. Què tal, xavals? Bon dia.
Bon dia, Javi.
Com esteu?
Molt bé.
Algú dels dos s'ha alçat a les 4 del matí a veure Espanya o no sou
conec,
tan friquis?
Conec només a dos persones que han vist el partit.
Home, hi ha que ser valent, eh? Falsar-se a aixes horetes. Per cert, què va fer Espanya?
3-1.
A banda de tot això, com diem, avui és un dia en el que, per exemple, el Partit Popular exigís al senyor Benlloc, que és l'alcalde del nostre poble, que prioritza el pagament de 7 milions que encara deu als proveïdors. Recordeu que vam explicar que deben més de 8 milions, que havien pagat 1,7. Bueno, pues el Partit Popular, després de l'escoltem, demana, i li demana a l'alcalde que agilitzi el tema, que la gent necessita cobrar. O sea, claro, és veritat, necessita cobrar. Veurem com acaba esta història. Des de l'Ajuntament diuen que estan en ello i que van a fer plens extraordinaris per a poder accelerar i alleugerar esta història i poder acabar pagant, una història que ja ve de molt llarg. Per cert, que ja està oberta la piscina municipal. Recordeu el lío de la piscina, que havien pujat els preus? Li preguntarem a la gent del Servei Municipal d'Esports com va, després de 2 setmanes, setmana i mitja, d'una piscina en funcionament en la que, en els calors que fa, suposa que, sobretot el més important, la gent de Vila-real puga utilitzar-la i refrescar-se. Avui és el dia dels arxius i nosaltres ens hem passat per l'Arxiu Municipal de Vila-real perquè ens conten com serà la jornada, que ja està en marxa, de portes obertes a les 12 i per la vesprada. La gent de Vila-real pot apropar-se i conèixer l'arxiu de la nostra ciutat i trobar allò que o no coneix o, lo millor, inclús formant part de la seva vida, la seva història, està allí arxivat. Me contaven que la gent va més a buscar l'arbre genealògic, no? A veure d'on ve i què feien els seus avis quan ells no estaven.
Puc donar fe que mon pare ha anat a varios puestos i tenim en casa...
Tu l'has buscat.
...el arbre de tota la família.
Tu l'has buscat, Pérez, l'arbre de la
teva família? Jo no l'he buscat.
Buscala, vull dir, família Florentino, estem així fent
temps. Potser.
Fent temps.
Potser.
Tu, jo tampoc l'he buscat mai. Xelo, tu has buscat el teu arbre genealògic, saps d'on vens i qui són els teus avants passats?
No, no l'he buscat, no.
Pues a l'arxiu podríeu fer-ho, de veritat, i se són curiositats del dia. Ha acabat la EBAU, la PAU, o com pugueu dir-li. Els xavals ja poden descansar, respirar d'una de les històries que jo crec que més els pressiona, que més por es fica al cos i que crec jo que més s'exagera. Al final, sí, és una prova important, és una prova que te pot canviar la vida, però jo crec que la gran majoria acaba fent el que volia, a no ser que vulguis fer alguna cosa molt específic, molt especial i una carrera d'aixes molt important. I sa gent sí que té una pressió excessiva. Però bueno, parlarem en una vila realenca que ja ha acabat, espero que li hagi anat bé, que tinga bones vibracions i que puga fer allò que desitjava fer o que podia fer. Per cert, la policia local de Vila-real té algo que es denomina Caixa Negra. És un nou dispositiu pel qual podran, pues, tindre més clar quan passe algo, n'hi hagi un accident o tinguem algun problema, saber d'on ve, qui té la culpa o per què ha passat. No, Alejandro?
Per analitzar per què els vehicles... Què ha passat en els instants prèvits d'un accident i donar-li a la gent la resposta de per què ha passat.
Val, o sigui, que n'hi ha un accident, dos cotxes, tenim ara un aparell que connecten els cotxes, trau la caixa negra com la dels avions i avalua abans de l'accident a quina velocitat anaves, si duies cinturó, si has pegat volantar tu, si has frenat molt, has frenat poc i totes aquestes coses.
5 segons abans. Es connecta i ahí...
És un avanç increïble, no?
Sí, molt bé, molt bé.
Bé, la veritat que sí. Això i moltes coses més en un dia en el que, per exemple, que és destacable en este dia d'avui, a part que és el dia dels arxius, és el dia de Múrcia, o és el dia de la comunitat de Múrcia, suposo que hem d'estar de festa.
En el 82 es va aprovar a Espanya els estatuts d'autonomia de la Rioja i de la regió de Múrcia.
Per això és el dia de les dos. A més, tal dia com avui...
Va néixer Cole Porter.
Què me dius?
Un dels compositors més importants del segle XX. Va néixer a Perú.
Quina cançó m'has elegit de Cole Porter?
Night and Day.
Justet, la que jo no tinc, eh? Tens una
la que vulguis.
Fica-ho com se vol. Qui és Cole Porter, per cert? Sabries dir o no?
Si va néixer en el 1891, què te puc dir?
Res més.
Res més.
I que tocava una cançó com esta, Night and Day, que ha elegit el senyor Pérez. A veure què sona. Per cert, aquesta música que va composar Cole Porter va ser utilitzada en el cine, com no, i en pel·lícules de Fred Astaire i Ginger Rogers. Sabeu què són Fred Astaire i Ginger Rogers? No.
No.
Pel·lícules musicals, un que ballava molt.
Pues no? Molt bé, sí.
Jo crec que Bailando bajo la lluvia, saps quina pel·lícula és?
Tampoc.
Uf, vale. Ho tenim molt mal. Jo he elegit a Les Paul, perquè tal dia com avui va néixer Les Paul, que Les Paul també era un compositor i guitarrista, però a mi el que m'interessa, bueno, Les Paul... Com diem, compositor i guitarrista del 20, crec que és de 1920 o per ahí. A mi el que m'interessa més que això, a part de la música de Les Paul, que seria esta, que tocava la guitarra, no? És que al seu nom, ell i la gent de Gibson, o el propietari de Gibson, van construir, bueno, sí, van armar una guitarra que pot ser una de les guitarres més famoses de la història del món. Bueno, este és Les Paul... sonant i la seva guitarra.
Now the hacienda's dark, the town is sleeping. Now the time has come to part, the time for weeping. Vaya.
Vale, Les Paul tocava la guitarra d'esta manera i tal, i van construir de la mà de la marca Gibson una guitarra. La Gibson Les Paul és el modelo de guitarra elèctrica, jo diria, més famosa. Estan les Fender, Telecaster i Stratocaster, que són les que toca Bruce Springsteen. L'heu vist alguna volta tocar? Vale, pues la Les Paul dirien que és la guitarra icònica. Per exemple, qui toca cançons en Les Paul? Els AC/DC, els Guns N' Roses, tots els riffs de guitarra, és Led Zeppelin, per exemple, totes les jo diria guitarristes o els grups més importants li deuen al bo de Les Paul que decidir a fer i sa guitarra junt a Gibson, saps o què? I claro, pues mira, podem elegir una. Estava buscant-ne esta, per exemple, sona en una Les Paul i són els AC/DC. Pa que vesgueu el canvi, eh?
Hello, girlfriend along tonight. Goes by the name of Rosie.
About a woman I know.
deadly small. Fuck Truth on a nightly message. You can say she got it now.
Me envían y dicen, ACDC no gastaba una Gibson SG. Bueno, pues tengo que decir que, según Les Paul, esta canción sonaba en esa guitarra. Suena igual que la que tocaba la 3, ¿eh?
Casi seguro.
Sí, ¿no? Rubio, ¿qué va a pasar a Villarreal el día 9?
Pues, por ejemplo, en el 1804, Carles IV de Borbó va a actualizar el privilegio de las corregudes de Bous así a Villarreal.
¿Qué me dices? ¿Ya fue en Bous así?
1804.
Imagina, si va a venir la gente de Bous y nos lo va a explicar, ¿no? Os va a decir que volien y que la su ilusión era fer en Bous hacia la plaza, on estem nosaltres, des del nostre balcó se volien els Bous.
I després, l'altre dia parlàveu de les vagues, de quina podria haver sigut la més llarga. En el 1920, els espardenyers de Villarreal, Castelló i la Vall inicien una vaga reivindicativa d'arguments salarials que va acabar el 16 de juliol. O sea, van a estar més d'un mes en la vaga reivindicant. Hòstia, pues els espardenyers.
Pues estos ja estan, eh? Així porten 5 setmanes, o sea que ja és més d'un mes, eh? No?
Per ahí va ja també la duració.
Home, els de Villarreal porten 4 perquè van dir que...
Ja, sí, perquè digamos que la de festes del poble no els contaria, però bueno, també és una més.
Sí, sí. Veus? Per cert, les guitarres històriques d'Angus Young són la Gibson SG i la Gibson Les Paul. Vale, pues això. Està bé que mos diguin les coses que fem bé, que fem mal. 5 setmanes d'espardenyers. Del futbol sabem algo? Ho hem quedat en Albelda. Va preguntar-li per Zamora i per tot el que va passar.
Encara n'hi ha... Ves les jugades repetides, encara no m'ho crec.
De la mà de Serenfi també parlem de l'actualitat esportiva al nostre poble i a la nostra ciutat i diríem que ens queda pues, ja poca cosa. Està tot el món de vacances ja, eh? Ja no ens queda res més que esperar a que torni tot el món i a veure com avança el Villarreal. I quan comença el Mundial? Quan comença el Mundial?
En 2 dies.
En 2 dies. Tenim 7 mundialistes, eh? Satios. No?
Si contem a Thomas Witt.
Que Thomas no el contem, cabuteres.
Però pels $10,000 conta Thomas.
Que no conta Thomas. Que Thomas no el contes. 7, no?
Sí.
Primera pausa i anem perquè avui és el dia dels arxius. Així que anem a l'arxiu de Villarreal perquè allí avui obrin les portes. Des de les 12 estan obertes per a aquells que vulgueu anar a l'arxiu municipal del nostre poble. A veure les exposicions... O a buscar algun registre, o a buscar alguna dada, o a buscar algun paper. Mira, hi ha una història ben curiosa, i és que la gent de l'Arxiu de Villarreal ha trobat un paper de 1926 del Club Deportiu de Villarreal que està firmat per un president, Fernando Bosch, que el Villarreal no el comptabilitza. En la història del Villarreal no existeix aquest home. I el veus ahí? Què fica?
Sí, sí, Club Deportiu de Villarreal.
I què fica? Firmado?
Fernando Bosch.
Presidente, no? Bueno, pues le habrá que decirlo al Villarreal, que tienen un presidente perdut. Pausa y anem al archivo.
A Santa Glòria Villarreal preparen el catering perfecte per als teus esdeveniments especials. Propostes dolces i salades amb el tamany ideal per a compartir moments únics i amb tot el sabor. Informa't al 722 34 0727 o visita'ls al carrer Comte Albai número 9. Santa Glòria Villarreal, el teu moment de plaer cada dia.
La Menera t'ofereix una gran varietat de frites i verdures del temps al millor preu. La Menera, frites i verdures avalades amb la qualitat de més de 60 anys d'experiència. La trobaràs a la plaça Colón 14 de Villarreal.
Si creías haberlo visto todo en el mundo de la automoción, esta noticia seguro que te sorprenderá. Llega a Castellón un nuevo concesionario, KGM Castellón, presentando toda la marca con sus nuevos modelos Tivoli, Corando, Rexton, Torres, Action y el pickup Muso Sport, con tecnología híbrida y eléctrica. Una marca coreana que se adapta a un público que busca en su automóvil una forma de vida, con una tecnología y precios acorde al momento actual. Ven a vernos en el polígono Autopista Sur junto a la rotonda de la Salera. KGM Castellón.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Este verano, Haz que vivan algo inolvidable. Llega el séptimo Natu Basket en Lucena del Cid, del 19 al 25 de julio. Organizado por el Sportiu Basket Vila-real. Baloncesto, naturaleza, juegos de agua y nuevos amigos. Todo en una semana única. Para chicos y chicas nacidos entre el 2012 y 2018. Plazas limitadas. No te quedes fuera. Inscripciones abiertas a partir del 2 de abril en nuestra web. Natu Basket 2026. Mucho más que baloncesto.
Bueno, avui és el dia de portes obertes a l'Arxiu Municipal de Vila-real i ens espera la porta a l'arxiver. Bon dia.
Bon dia.
Què són les jornades de portes obertes?
Bueno, una jornada de portes obertes és un acte que hem organitzat per a commemorar el Dia Internacional dels Arxius i bueno, volíem fer alguna cosa especial i hem pensat que, bueno, que la gent pugui vindre a l'arxiu i veure algunes coses que acostumen a estar més amagades als dipòsits i conservades.
La gent no pot vindre a l'arxiu de normal, o sigui, no és una cosa oberta que passes per la porta com una biblioteca i digues «Buenas tardes, vengo a ver l'arxiu». Deuria demanar permís, se pot vindre, és com?
L'arxiu està obert sempre al ciutadà, sempre, igual que una biblioteca, i sobretot si és per a consultar documentació o per a veure alguna de les dues de les expressions que tenim actives. Ara, per sort, gràcies també a la regidoria d'arxiu, hem iniciat una nova etapa que també comentarà el regidor, en el que hem posat unes exposicions actives a l'arxiu que abans depeníem d'uns altres espais que no depenen de l'arxiu, com la Casa de l'Oli, la Sala dels Arcs o el Gran Casino o el Museu. Ara sí que tenim exposicions pròpies on la gent pot vindre sempre a veure-les. En la part dels dipòsits, home, sí que s'hauria de demanar permís i potser pues, organitzar una jornada de portes obertes com la que fem avui per a treure els documents que al final estan conservats en unes condicions controlades i que per a treure-los, pues, clar, hauria de ser algo més esporàdic.
Vale, senyor Cortés, la idea seria més treure l'arxiu al carrer, que la gent vinga, no? És a dir, fer exposicions de l'arxiu, de coses que n'hi ha així i que la gent tinga curiositat per elles, no? Coincidir, bueno, no sé, ara que era el Corpus o quan ve Sant Pasqual, pues dir, bueno, pues això tenim de Sant Pasqual en l'arxiu, aquestes són les coses més curioses i que la gent poguera veure-les, no sé, pues a la Casa de l'Oli, no sé, al casino, un puesto d'estos, no?
L'arxiu és l'arxiu de la ciutat, en aquest sentit, la idea efectivament és que estiga obert a tots. Una dada que dona i que estava parlant fa un moment en Miguel, que crec que és important, i és que en estos mesos, des de que Miguel està al capdavant d'este departament, en les xarxes socials nostres han pujat tant en seguidors que ara mateix som l'arxiu de tot el País Valencià que més seguidors té, fins i tot per davant de l'arxiu històric de Reina de València i altres arxius de diputacions i de grans ciutats com la de Castelló mateix. Aleshores, crec que en pocs mesos ens hem posat en el que estaves dient, en divulgació, molt al capdavant, però crec que encara es pot fer moltíssim més per a que l'arxiu siga, com està sent ja, l'arxiu de tots. Una altra cosa que també ha potenciat molt Miguel i que el seu treball ha sigut immens i s'ha de reconèixer és en les escoles, no? Ara que està molt en el debat d'educació pública i tot això, doncs durant l'any han vingut moltíssimes escoles d'ací de la ciutat que ja sabien que l'arxiu estava així, possiblement, però sempre has de fer aquest pas per a que es conega. Jo que diem el màrqueting i la divulgació, no? Jo crec que s'està fent i ara del que es tracta en un dia com este, que és el dia dels arxius, declarat així per la UNESCO, és que això es mantinga, que és el repte.
Teniu exposicions, o sea, la gent vindrà i veurà les dues exposicions, de què són?
La primera exposició, que se va inaugurar en desembre, és la història de la documentació municipal en Playmobils. És una exposició que està a la planta baixa i el que fa és un recorregut de tota la documentació municipal des de l'atorgament de la carta poblada, bueno, fins i tot un poquet abans, des dels primers pobladors, fins a la crema del 12 de gener. I després l'exposició de dalt són quatre vitrines dedicades cada una a un tema i on canvia la selecció documental. Una vitrina dedicada a la vila medieval, una altra a Vila Real a principis del segle XX, una altra als refugis i bombardejos durant la Guerra Civil i una altra dedicat a un fons molt particular que tenim així, que és el fons d'Enric Arenoski, que el nostre dibuixant.
Sí, per la porta veus així les facetes de la història, no? de la nostra ciutat, primers pobladors, Jaume de Cascante, primer escrivà.
Clar, al final el que hem intentat transmetre un poquet és que la història del poble, a banda de conèixer per exemple l'arqueologia, l'arquitectura, també se coneix principalment per la documentació que se custodia en aquest arxiu. Aleshores, el que hem fet és ampliar i mòbils, relacionar els documents amb esdeveniments molt importants, com pot ser la crema, l'atorgament de la Carta Pobla, l'arribada dels primers pobladors, el primer inventari, i això, la caixa de privilegis que encara continua en l'Ajuntament, que encara es pot veure.
O sigui, que aneu col·locant en esta part de baix, tot seria la història fins la crema de la ciutat en clics de Playmobil, perquè la gent més jove vinga i... Bueno, també és un bon reclam. O sigui, que ara veuríeu aquestes dues posicions i després pujaríeu dalt.
Sí, després pujaríem dalt. Sí, com tu has dit, els Playmobil, la veritat és que tenen aquesta part de que atrau als joves i també atrau un poquet a la nostàlgia, no?, d'adults que han jugat amb Playmobils.
La gent sap les coses de Vila-real. O sigui, els que venen així, li conteu coses i se queden la boca oberta. Algú sap alguna cosa d'oïda?
Pues mira, això estàvem parlant Santi i jo. Pues, n'hi ha molta gent que sí que sap moltes coses del poble. Sí que és un poble que té cultura i té tradició, que és increïble. La veritat és que és un poble molt peculiar en aquest sentit, perquè s'acostuma a celebrar el 20 de febrer, que per exemple en altres poblacions no se celebra la fundació de la ciutat ni se té coneixement.
Ja, però això ha sigut més una recuperació moderna, no? Perquè jo, per exemple, jo sempre he pensat que hi ha mil coses que donar en l'escola, i sentir sempre la defensa, i jo diria que entre les coses que no se donen s'haurien de donar, una és arreglar bombilles, canviar grifos i totes aquestes coses, i l'altra, la història d'on eres tu, o sigui, les coses del teu poble. O sigui, a mi em pareix molt bé que la gent, no sé, la història està molt bé, tens que saber la història tot, però que no dones cada una etapa de la història de los seus antius, o sigui, que la gent disca del col·latge sabent que és Jaume primer, perquè el va cremar, qui mos va cremar, totes les coses, no?
És una de les coses que, si jo tinguera competències en el govern d'això, regularia. És a dir, com es dona, com s'estudia la història de la teua localitat.
Clar.
I, a més, s'ha de dir que nosaltres, Vila-real, com a una ciutat relativament gran que som, sí que tenim mitjans, l'Ajuntament, per a poder potenciar això. Però hem de pensar també en pobles xicotets, com Aín, com Artana. Quins mitjans se'ls dona des de la Diputació, des de la Generalitat, per a poder potenciar això. I després la fesomia de les escoles, no només públiques, també les concertades. Doncs tu busques un professor d'història, en aquest cas no, que és l'assignatura més relacionada amb l'arxiu, o de llengua, o d'anglès, o el que siga, i moltes vegades doncs, no necessàriament està vinculada a aquesta ciutat, perquè tu busques un bon professor d'aquesta matèria. I aleshores això de vegades dificulta, no?, també aquest interès, aquesta projecció, i com tens una programació generalista, que no és que no diga en absolut que no es tracten temes locals, està ahí, però fa falta regular més per a que això es garantisca. I si venen professors de fora, que tinguin clar que han d'aprofundir i estudiar i fer estudiar i conèixer la història de la nostra ciutat, perquè jo ahir estava també amb uns veïns que estan en això de les parelles lingüístiques, i molt bé, ara ja ho he après una miqueta de la nostra llengua, del valencià. Doncs vaig a ensenyar-vos quatre pinzellades de la plaça. I abans ho comentava també amb Miguel, no? Hi ha com fases quan estàs aprenent, i de vegades la fase bàsica tampoc l'hem d'abandonar. Coses que per a la majoria dels que som d'ací de tota la vida són absolutament òbvies.
Sí, fer un arxiu al carrer, és a dir, per exemple, jo sempre ho he dit, no sé com en l'època dels QRs, en cada monument i en cada edifici d'este poble no puc anar el senyor suec, nord-americà, alemà, o el que ve al futbol a veure un partit, si passa per el poble Bernabé i el veus ahí apoyat, que tu vés a veure què és este bon home, no? Que teix que hi ha una historieta que et digues o Polo de Bernabé, tal, qual, no?
Clar, sí, a banda de que també és una ciutat molt creixent, que ha crescut molt en poc de temps, en part també al futbol, a la ceràmica. Clar, encara que sigui una ciutat que té molta gent nova, aquesta gent nova pues, s'educarà, sí, els seus fills o els seus nets, aleshores també s'han d'educar en la història així. I el que intenta l'arxiu és, per la seva part, per la part del departament, que coneguen quina documentació custodiem així i com se relaciona amb la història. Després l'Ajuntament com a entitat jo crec que també treballa en recuperar, no?, amb tòtems, i això cultura també ho ha treballat, museus també treballa molt per recuperar la seva part, cadascú des del seu departament, i treballant en conjunt, clar.
Sí, clar, la Fira Santa Caterina, pues, totes les etapes de la Fira, perquè se va fer, que se venia en una època, que se ven en una altra, perquè se ven això ara, no? Com ha crescut aquesta fira, clar, és una de les coses més curioses de Vila-real. Jo diria que en pocs llocs tenen una fira que siga tan important i a més tan rellevant per tota la ciutat, i és més, com dius tu, la gent que ve de fora l'adapta ràpid, ningú renega de la fira.
I a més hi ha una cosa també, que lligar tot això, tota aquesta història de segles, no?, com has dit bé, en la Fira de Santa Caterina, que es pot interpretar que ja estava la Carta Pobla, no?, directament, és a dir, la mateixa fundació de la ciutat, i després amb històries que jo anomeno de la cultura popular, però posem per cas, com allò d'estrenar l'abrigo el dia de Santa Caterina, que és una cosa que t'ensenyava la teua iaia, claro. Jo crec que tant una cosa com l'altra, o una cosa lligada amb l'altra, fa que siguem el que som, la nostra personalitat com a poble, i és un repte molt gran en aquests temps en els que tenim molta gent nouvinguda, que quan veu Santa Caterina, doncs veu, no ho sé, el gosset este típic que està ahí lladrant, que se compren els xiquets. I resulta que aquestes historietes que contem en la família quan aquest dia mengem llonganisses en tomaca, per exemple, no? I que van lligades, doncs mira, per exemple, a les carnisseries del poble, van lligades a la història des de la fundació, a, veus? És que també és comerç, també és economia, també és comunicació, una cosa, també és família.
Una cosa que tinc una curiositat, claro, tu l'arxiu és un estiu històric, però és un arxiu de coses de Vila-real. Quan dic coses de Vila-real, són totes les parides que Santi i jo puntem els dimecres, que tu diries, vale, és una parida, no? Una parida que va ser en història, no? Perquè una cosa que se repeteix per moltes voltes, la gent l'assimila, perquè hi ha moltes coses de Vila-real que ha dit Santi, moltes frases fetes, moltes coses molt, molt d'ací, que deuríeu l'arxiu anar a recuperar de vegades en quan, dir, bueno, coses del nostre poble, sempre estrenar abrigo en Fira Catalina.
Ara estava comentant Santi això i se m'ha vingut al cap que l'altre dia estaven mirant una caixa i estaven descrivint documentació que encara està pendent de treballar, i van eixir un fum de receptes de cuina antigues del segle XVII, segle XVI, que clar, encara no hem estudiat aquestes receptes que diuen o que cuinen, però a lo millor és algo que encara continua actiu i que en l'arxiu ha quedat documentat aquesta recepta. Així els fons que tenim, el fons de l'Ajuntament generalment no produeix aquest tipus de documentació, però els fons extraordinaris, per això és molt important replegar fons de persones al voltant, clar, del poble.
Perquè és que jo crec que això és el que fa que la gent s'apropi a això. Per exemple, l'arròs al forn. L'arròs al forn és típic de Vila-real, però típic. Per què és tan típic? O sigui, per què és fatal l'arròs al forn? Perquè així tota la vida s'ha portat l'arròs al forn del dia.
A veure, n'hi ha alguna explicació sobre això, no? Que és que el paelló, tal com el coneixem, com és de metall, doncs va realment néixer en l'època de la revolució industrial, la metal·lúrgia, més que va al segle XIX, i que en origen realment l'arròs es feia en un perol de fang, que és el que tota la vida hem tingut com a instrument de cuina, i aleshores que la paella més antiga més bé es feia en un perol de fang, i això, aquests arrels que van transmetent-se, a més l'arròs al forn. Mira, el vaig fer este cap de setmana i el vaig fer no exactament amb la recepta, sinó en coses que tenia que em sobraven, i vaig a ficar llonganisses per ací, vaig a ficar botifarres per allí, una cuixa de pollassa, que és el que es pica realment, no? I és allò que s'anomena la cuina de reprofitament, que és una cosa que feien molt bé les nostres àvies, sobretot en temps de carestia. Aleshores, clar, és que fins i tot les receptes que mengem tenen explicació, i a més és que l'arxiu estic segur que estan, no he buscat estar en concret, però segur que més d'una vegada apareix.
Tu saps tot el que n'hi ha així?
Tot és difícil. Ho coneixem pràcticament tot. La majoria dels fons estan tractats, alguns millor, alguns pitjor, encara estan en una primera fase de tractament. Al final també és el canvi de l'arxivística. L'arxivística, no? Avui, que també és el Dia Internacional dels Arxius, Doñate, per exemple, va ser un arxiver que se va dedicar molt al fons històric municipal. El va descriure a nivell que es diu unitat documental simple, a nivell de catàleg, que és document per document, claveria per claveria. Això ara és inviable perquè la documentació s'ha multiplicat. Vicent va també introduir fons extraordinaris i l'administratiu, que també és un dels grans reptes, i ara estem ja en el segon nivell, no?, que és l'administració electrònica, i estem millorant moltes fases de la història de Vila-real que potser no se coneixen perquè no tenen un tractament millor a l'arxiu, com pot ser el segle XIX, per exemple, que és un gran desconegut a Vila-real, o principis del segle XX, que encara se continuen, encara pujarem i ensenyarem algunes coses. I clar, després està la... el que els historiadors trauen dels documents. Jo porto els documents i jo els referencie, jo sé on estan els documents, però jo no me conec tampoc tot a la història, jo no soc historiador. Aleshores, hi ha d'estar l'historiador àgil, intel·ligent, per a detectar. Ara pujarem un cas que acaba de deixar nou, relacionat amb un amb l'equip, el Villarreal Club de Futbol, d'un historiador que ha estat àgil per a detectar. Jo no me sé la història del Villarreal Club de Futbol de memòria, però l'historiador sí que ha d'estar saben el que busca i saben el que està llegint i anar amb cura.
La gent puja dalt i els ensenyeu què?
Bueno, els fem una referència a quin període volen, quin tipus de documentació, si busquen el millor genealogia, que n'hi ha molts, que el que busquen és efectivament l'arbre genealògic, i els fem la referència al que necessiten, si són historiadors pues, contemporanis, medievals, moderns, n'hi ha de tot.
I a la gent que ve?
Ui. Els ensenyem les exposicions i els animem a també a investigar, que de la, sempre dic, de la curiositat és d'on naix les coses. Dona igual que sigues historiador, simplement que sigues curiós i que tingues interès de veritat per recuperar la informació i la història del poble.
Gràcies per atendre'm el dia de l'arxiu, eh?
Moltíssimes gràcies a vosaltres per fer divulgació, que és el que ara mateix necessita l'arxiu.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Vila-real.
¿Vols estudiar un curso escolar a Irlanda, Canadá o al Reino Unido? ¿Et interesa fer un curs d'estiu o perfeccionament de l'idioma a França, Alemanya, Irlanda, Anglaterra o el Canadà? Lingolingua, la teua agència de viatges lingüístics a Vila-real, et personalitza l'experiència de la teua vida i t'ajuda a preparar el teu futur curricular. Lingolingua Viatges en Lingua, el teu centre d'idiomes a Vila-real, carrer Sicília, número 7, Entresol. Telèfon 601-382-251. Lingolingua, agència de viatges, la clau per a perfeccionar l'idioma. Te esperemos.
En Grúas Tomás cumplimos 50 años.
5 décadas al servicio de la industria, la construcción y los servicios, marcadas por la innovación y el crecimiento sostenible.
Un camino recorrido con perseverancia y trabajo en equipo.
Apostando por la formación y por maquinaria de última generación.
Gracias por acompañarnos. Grúas Tomás, 50 años creciendo contigo.
Bé, pues ja ho heu vist, avui és el dia de l'arxiu i avui podríeu, crec que està ja a rebentar la sessió de la vesprada, la del matí ja acabat, però me contaven que hi havia més de 40 persones inscrites per anar a visitar l'arxiu de la nostra localitat del nostre poble. Mira, estic en Elena García. Elena, què tal? Buenas.
Bon dia, tot bé.
Com estàs?
Bé, bé.
Te veig eufòrica, exultant, sí, vamos. Elena García és de l'Institut Broquillop de Vila-real, eres de Vila-real.
Sí.
I has acabat la mítica Pau Ebau, que doli d'una manera segons on se fa. O sigui, has anat a fer els exàmens de, s'ha dit tota la vida, selectivitat per poder elegir el teu futur i la teva carrera, és així?
Efectivament.
Vale. Quina, com has viscut l'experiència? Què tal?
La veritat que, com diuen tots, si s'aprova se comença en molts nervis, però una vegada fas el primer examen, te relaxes més. Jo, per exemple, vaig fer l'examen de castellà i no estava tan nerviosa perquè ho portava molt bé. Però ja després sí que és veritat que te relaxes més.
O sea, tú vas a anar ahí al matadero, vamos. No vas sí, ni a dormir sí. El día antes.
No, yo sí. Pero ¿ah, sí? Sé de gent que diuen que no van a dormir prou.
Vale.
Pero yo que pensé que es molt important dormir. Més que res fa 3 exàmens i 3 dies que són molt intensos.
I la pregunta és tan dramàtic fer la pau o al final quan l'acabes diu m'han estat assustant tot l'any i això no era així?
No, a veure, al final els exàmens són iguals que el que fas durant tot el curs. Entonces no és tan dramàtic. Sí que és veritat que el factor de la pressió, de la nota, dels nervis, pues influeix, però al final no és tan impossible.
O sigui, tu te ho has preparat molt?
Sí.
Molt vol dir, vas estudiar moltíssim.
Vas estudiar prou.
O sigui, te van fotre les festes de maig?
Sí.
No vas tindre festes.
Bueno, però festes n'hi ha moltes.
Val, val. O sigui, tu t'has preparat. Què vols fer?
Jo estic entre química i magisteri, una de cada punta.
Ui, això no ha dit. Vamos, ho tens claríssim, eh? O eres química o eres mestra.
Sí.
No té res que veure una amb l'altra, eh? Diria que una carrera és prou assequible i l'altra és amb un tot xunga, no?
Ja.
I això?
Perquè a mi, bueno, m'agraden molt els xiquets i sempre he tingut... Bueno, des que soc una xiqueta, pràcticament, m'agraden els xiquets. I després, este any, la química m'ha encantat. La meva professora m'ha fet que l'ame.
És curiós, perquè al final és així, eh? Sempre claro. Que trobes un professor o algú que te desperta o te l'explica d'una manera o te la fa entendre d'una manera que te ho fa fàcil, no?
Sí,
i tu
sí.
També tens aquesta capacitat realment, no? D'entendre-ho. Jo l'odiava totalment, o sigui, que veus? Jo no tindria, o tindria mal mestre o era jo molt tarugo, però...
Pues a mi m'ha encantat. Este any he vist que igual no se me feia tan difícil.
Ja.
I que...
Saps que és una carrera difícil, eh?
Sí, sí.
O sigui, que el que fa química sap el que li toca.
Ja.
També saps que si l'acabares, l'acabaràs, les eixides són brutals, no?
Sí.
Ara mateix jo diria que quasi no acaben la carrera. És que es esperen a la porta. Claro, això també ho comptabilitzeu vosaltres, no? Sabeu quines carreres són més fàcils i quines no? De trobar feina, perquè abans sí que era més diferent i ara és més difícil. Ara sí que està tot el món focalitzat en què t'eixida, què no t'eixida, no? Pues taladren molt, no? En casa què te diuen? Fes química que acabaràs treballant, no?
A mi en casa sempre m'han dit que és el que m'agrada.
El que a tu t'agrada.
Perquè sí que és veritat que a l'hora d'elegir carrera se miren sobretot les eixides, sobretot ara com està tot. I també se miren, pues... les assignatures que faràs, però jo crec que el que més encontrarà la gent són les eixides,
claro.
El que has dit tu.
Vale, anem a fer la pau. El dia abans, què fas? Vas dir, jo ja no estudié més. Me gita a dormir, que sé el que Dios quiera o no?
No, el dia abans vas repassar filosofia i castellà, que són els, bueno, del revés, castellà i filosofia, que en ese ordre eren els exàmens que tenia.
Els primers.
Sí, després jo tenia biologia, però no me la vaig estudiar tant, perquè com tenia química i mates que me ponderaven, vaig...
O sigui, pots elegir poc la que te dius, esta passe, trac-me la nota, la pots compensar, no?
Claro, si els altres te deixen bé, si no...
Ahí n'hi ha uns troncals, que això són la mare del cordero. Si això
sí.
Te deixen mal, estàs muerto, no?
Bueno, sí, pràcticament sí.
O sigui, quines són les des?
Són castellà, valencià, un idioma que jo este any he descobert que també pot ser italià o francès. Però bueno, jo vaig agafar anglès i pots elegir entre història de la filosofia i història d'Espanya. I per últim, ne són cinc, la última és depèn de la modalitat de batxiller.
Vale.
Jo, com feia ciències, tenia matemàtiques.
Val. I arribeu allí, tu te va portar ta mare, ton pare, vas anar en què? Com?
En una amiga. Vam Val. Anar en el cotxe d'una amiga i mos van dur.
A quina hora? Una hora abans, pensé que se parava el cotxe, no? O què? Perquè hi ha molta paranoia de me queda a dormir, m'adorm, no arribe, no? O com?
Nosaltres vam quedar els professors a les 8:30 i el primer examen començava a les 9:30. Però, com la mare de la meva amiga treballava, vam arribar allí a les 8.
8 del matí?
Sí.
Mitja hora abans?
Sí.
Vale. I arribes al primer examen?
No, no, el primer examen és a les 9:30.
9:30, o sigui, vas tindre temps de mentalitzar-te i de dir...
Sí, sí.
Vale, i arribes i tires el paper o te'l donen. Abans a mi el tenies en la taula. Vol donen quan entres en la mà, dones el DNI i pa dentro, no?
Sí.
I ja el gires...
Vos cal explicar també un poc les pegatines, que és un tema aixina un poc que té molta importància. Perquè com, és com la teua identificació, perquè al final els exàmens pues, són anònims.
Vale, vale. I tu gires i què? Dic, hòstia, me la sé.
No, bueno, primer vaig mirar la literatura, perquè jo castellà, literatura, lo primer. I una alegria.
Te la sabies?
Sí, va ser perfecte.
O sea, eufòria, no? Eufòria. Sí, sí, sí. Vas dir, mare, i usted lo que ha mirat, no? Va tocar la loteria.
La meva professora estava fora i com que li vaig fer la aixina.
O sea, els professors vos acompanyen?
Els que... N'hi ha dos que asseguren. Bueno, el meu institut
sí,
també
bueno,
n'hi ha
dos, sí, però...
I la de castellà va vindre i també va vindre un professor de biologia que ja s'havia jubilat també, pa apoyar-nos un poc.
Vale, què vos diuen?
No res, pues que estiguem tranquils, que no mos fiquem nerviosos, que segur que mos hi ve.
Vale, la penya que va atacar se pren lo que siga, tu no, de nervis, tu vas bé.
Jo és que el de castellà anava prou bé.
Vale, Isa, o sea, la primera que t'anava tu la tenies controlada.
Sí.
Vale, i després?
Després tenia filosofia. Filosofia anava bé, però és un examen que és molt llarg i n'hi ha que escriure moltíssim. I vas dir, a veure si no me dona temps. Però jo considero que va ser prou fàcil. N'hi ha persones que van dir que sí que era un poc enrevesat.
Això és el drama, quan ixes per la porta i cada un diu una cosa
claro.
I tu has ficat una cosa i no altra una altra. Entonces dius, així ja el drama està servido, no?
Sí, sí, però bueno, al final has de mantenir la calma perquè tens dos exàmens més per davant.
Claro, claro. O sea, no pots parar a pensar si ho ha fet mal, claro, perquè si no t'aturulles ahí ja no pots seguir, no?
Jo soc de les que pensa que sempre està bé desofegar-se. Al final, quan acabes un examen i estàs en tensió perquè t'ha eixit mal, pues sempre està bé relaxar-se i més encara si al final tens un altre examen després.
Són tres dies.
Sí.
I fas quants exàmens?
Set.
Set. Segon dia.
Segon dia jo tenia anglès i química. Anglès,
les dominaves totes, o sea que vamos, has anat ahí súper preparada, perquè si volies ser química ja me diràs, i serà el teu, no? O què?
Pues sí, sí, però química va ser, bueno, jo el vaig considerar que era prou llarg, perquè hi havia uns exercicis que eren un poc enrevesats.
Llarg quantes hores són?
Bueno, és que a mi me dones 3 hores i te'l faig en 3 hores.
Vale, però el de química quantes hores tenies per fer?
Ah, una hora i mitja, com tots.
Hora i mitja.
Sí, tots són d'hora i mitja.
Val, val.
I no res, el vaig fer, però volant.
Ah, sí?
Sí, sí.
O sea, que vas dir levitant. O sea, quatre de puta mare, no?
Pues sí, sí.
I l'últim dia?
Però, claro, el de química no el vaig revisar molt, entonces estic ahí un poc confusa.
Revisar vol dir que vas anar tan acelerat com vas acabar i no vas poder mirar a
vore. Claro, vaig acabar i vaig entregar.
Vale, però perquè estàs segura de que havia anat bé. Quantes les notes?
El 12 de juny, ese divendres.
Oh, tia.
Que coincidís en la graduació que... Bueno, la meva graduació i la que fa el meu institut.
O sigui, que anireu a la graduació les notes en la mà?
Pràcticament, a la una les donen...
No les obrigues, obri-les després, a les 5 del matí.
No,
home, no, a les 5 del matí. No les obrigues.
Quan s'acabe, no?
Claro, quan s'acabe tot, ja que estiu tots morts, diu, vale, anem a obrir-les totes. I les obriu, claro.
Pues sí, tampoc és mala idea, però jo no sé si podria.
12 de juny, te quedava el tercer dia. Quan acabes l'últim examen de la Pau i dius, ja ha acabat després de 7 exàmens i tot el que has estudiat, què? A quina hora vas acabar?
A les... una i mitja.
Per ahí, migdia.
L'últim examen acabava a la una i quart. Entonces, pues, vaig ir a la una i mitja, més o menys.
I els teus pares com ho viuen? El teu entorn?
Els meus pares...
Atacats, suposo, no?
M'animaven moltíssim i cada vegada que acabava un examen, com ha anat, ahí, sempre preocupats perquè també sabien que jo estava molt nerviosa.
Mm-hmm. Pues no te ves tan nerviosa, sí? Te ves molt...
Ara sí, bé.
Sí, no? Has sí, passat tota la tensió. Bueno, el dia 12 sabrem, no?
Sí. Esperem que vagi bé.
Va haver drama, no? N'hi ha voltes que n'hi ha drama, saps? Que, per exemple, claro, que... fiquen unes matemàtiques a matar i afusellen a tots els que volen. Però que a mi em dona molta ràbia, perquè al final apreten els exàmens i foten a la gent que realment té una passió, una il·lusió, que té que tornar una nota molt alta, no? Ho entenc perquè no n'hi ha números. Però, no sé, jo és que me dona molta ràbia que la gent que vol ser metge i la seva passió i la seva il·lusió ser metge, que no puga fer-ho si no té diners per pagar. Perquè un tio ha decidit ficar un examen de matemàtics duríssim, no?
Ja, jo comprenc que al final s'ha de fer d'alguna manera per a elegir pues, les persones que entren i les que no, però és molt trist que una persona que tinga una
ja,
verdadera vocació no entri.
Quin problema n'hi ha que s'obren metges? No ho entès mai. Si no estan així que se'n vagin... És que ara se'n van igual. O sigui, si ara en vegada poden entrar 2.000 metges, poden entrar 4.000, perquè es porten metges, no passa res. O sigui, no entenc qui s'ha necessitat, ho entenc?
Jo, la nota, crec que el que falten com a tant són places.
Claro, perquè haurien de fer més universitats, claro, més places públiques, sí, perquè tot el món pugui fer el que li agrada, no? Per exemple, del teu col·le, ha hagut algun drama d'aixòs d'examen, d'aixòs que així la gent que vol treure molta nota, perquè tu vols treure, tot el món vol treure molta nota,
sí,
però sí que coneixes gent, no sé si és el teu cas, que volen apurar la nota, necessiten, no sé, la màxima nota, no? I que tenen que anar al mil·límetre, o sea, un fallo, un mínim fallo, es pot deixar fora de lo que volen estudiar tota la vida, no?
Jo, el meu cas, no és del tot, perquè al final no tenia molt clar el que volia fer.
Ja.
Aleshores... En les notes que traguera sí que jo he aspirat sempre al màxim perquè pa poder elegir.
Claro,
que res.
Però tu creus que te dona.
Claro,
o sea, tu no tens atenció, o sea, que no. Tu més o menys veient com has fet exàmens i dius, bueno, me dona, no sé què nota demanen el que tu vols fer.
Crec que en magisteri un 9 i pico, o sigui que bueno, jo conté cap a dalt, al 10, i en química igual un 11, té que estar per ahí.
O sea, que tu creus que ho traus.
Sí, jo pense...
Però i la penya que va al 12, al 13, a totes aquestes coses... Que...
Això és més complicat. N'hi ha persones que volen fer magisteri, o sea, magisteri i medicina,
sí.
I està complicat. N'he vist que... O sea, jo he escoltat que no m'arriba a la mitja...
Claro, és que no arriba a la mitja és fer tots els exàmens perfectes, quasi, no?
Sí, sí, damunt en medicina que diuen que l'any passat va baixar, però estan un 13-2 i segueixen superalta.
13-2. Pues gràcies per vindre a contar-nos la teva història, el teu examen. Això no, jo el vaig fer, no l'oblidaràs mai, eh?
No, no.
Jo te dic jo.
No té pinta.
Jo tinc el record que l'últim examen que vas fer va ser de grec i érem 7. 7 persones en l'examen. Ningú feia grec, només 4 d'estar i fos. O sigui que ja mos diràs si aproves.
Ara.
No?
Pues diré, pues diré.
Home, no m'ho dius així,
no? La intriga, no?
Claro, mos envies un missatge i mos diré que ha aprovat, tinc nota.
Tot poder... bé.
Tot bé, la cosa que me fa gràcia perquè pues, tindràs que elegir entre magisteri
yeah.
i química, pues, tens un bon bollit ara mateix, eh?
Sí, sí, jo sé que sempre m'ho indecisa, però... Vale, vale.
I això quan ho penses meditar, aquest estiu?
No, no, sí, crec que les inscripcions són el 16 de juny.
O sea, que tens 4 dies, si tens nota.
No, més de 4, més de 4. 4 a partir de la graduació. Ah, bueno, claro, 4 dies com me donen la nota.
Claro,
claro, claro.
Tens 4 dies.
No, jo és que ja ho estic pensant.
Quan tinguin la nota en la mà... Tu ara mateix ja no ho tens clar.
No.
O sea, la nota en la mà... I, claro, és que si no ho tens clar ara, 4 dies com vas a decidir-ho?
Ja. Yeah.
Què vas a fer, un referèndum en casa o algo?
Suposo, diré, voteu.
Voteu tots. Què penseu que, sóc, que tinc més capacitat per poder fer-ho?
Claro.
No?
Sí.
Home, la simpatia que tens, bona mestra series, eh? Ja t'ho dic jo.
Gràcies.
Sí, sí, home. Elena, gràcies per vindre.
Moltes gràcies.
Que te vagi molt bé. Pues esta és una de les Vila-real que és que ha fet la Pau i pareix ser que bé, no?
Sí, sí.
Jo te veig un 12.
Espera, espera, home, jo també.
Un 12 estaria bé, no?
Això sí, el de València...
Te vaig dir mal?
Era raro.
Raro, què vol dir?
Hi havia un text inicial.
Val.
I, bueno, m'han dit que era narratiu, però conec de gent que ha ficat que és expositiu, argumentatiu de tot. Era un text que era estrany, molt estrany.
I de què anava?
Era un text de Vicent Andrés Estellés,
sí.
en el qual parlava de Warner, que és un escritor.
Sí.
Però de sobte parlava del seu abuelo, del seu avi, sí. i del germà de l'avi o alguna cosa així. I de sobte tornava a parlar de Warner i al final del senyor... bueno.
Si era corteig, mos diria exactament que n'era i teniries en el dubte. Treja i Dassat, gràcies per vindre.
Gràcies a vosaltres.
Bueno, doncs pues, hem tingut una història de la... Pau, per cert, quan vas acabar, era divendres?
Dijous.
Vas dir de festa o algo, a passejar-te o
sí.
algo? Sí. Menos mal, ja... Això també és important, eh?
Sí, sí, sí.
Respirar és molt important.
Alliberar tensions.
Sí, sí. Gràcies, Elena.
Adéu.
Campus d'estiu del Villarreal Club de Fútbol. Del 29 de juny al 3 de juliol en la ciutat esportiva José Manuel Llaneza. Divertiste i aprèn amb un munt d'activitats i entrenadors de la cantera grogueta. Per a xics i xiques de 5 a 17 anys. Apunta't ja. Més informació en campusitorneos.villarrealcfa.es.
Se confirma el contenido del gran asalto a McDonald's. Ha llegado aquí un cargamento de McCrispy Hot Honey, doble free cheese stack, Black Pepper and Garlic McNuggets y cheese truffle dip.
Copiado. ¿Procedencia?
Canadá, Reino Unido, Japón y Singapur.
Hemos asaltado McDonald's de todo el mundo para traer aquí sus mejores productos. Pruébalos todos antes de que nos pillen.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
En Quadis León Auto Villarreal estrenamos nuevas instalaciones. Nos encontrarás en Camila Travesa 28 en un espacio pensado para ti. Más exposición, mejor taller, mejor atención y un servicio postventa a la altura de lo que tu coche necesita. 3.000 metros cuadrados dedicados al vehículo nuevo y de ocasión. Y además, hasta el 30 de junio, por la compra de tu coche, te descontamos 500 euros. Ven a descubrir las nuevas instalaciones de Quadis León Auto Villarreal. ¡Te esperamos!
Seguim, com diem, assistem, mira, claro, m'ho he picat ahí en l'orgull i acabeu, és que n'hi ha tot, tu, en això de l'Spotify, la veritat és que és una de les coses, m'acaben d'enviar una llista, Pérez, Alejandro, fica canciones con Les Paul, ho veus o no?
Fica alguna.
Claro, això anava a dir-te, claro, entonces dius, i claro, jo dia, els ACC tocaven cançons en Les Paul, i me diuen, no, tocaven l'altra, i és veritat, ne toca molt poques la gent dels ACC, per no dir mínimes. Home, esta és mítica, 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 eh? Mira, esta sonava en Les Paul. Mm-hmm.
rumors spreading round. And that takes its time. But the shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.
Feta, feta, top. Saps qui són esta bona gent? Dos tios, una barba, quasi està el melic.
Me sona.
Busca-ho. Per això teniu el telèfon.
Per això està. Claro. Com és?
Feta, feta, top. Segur que els has vist alguna vegada, sí, eh? Sí. T'ho dic jo. Hombre.
Ah, sí, sí.
Ah, o
sí.
No? Al mercat no està, eh, no?
No, no està. No.
Alejandro Pérez se n'ha anat al mercat i hem decidit que vaig de vegada en quan a preguntar-li a la gent del mercat de Vila-real com es va la vida, no? I dic, home, tenim un mercat que n'hi ha que potenciar, que n'hi ha que intentar ficar-li, donar-li vida, i en això estan. N'hi ha parades noves i n'hi ha algunes de tota la vida. Ja t'hi vam parlar en Toni Quartero, que és el de Space, el del Peix. Avui en qui has anat a saludar?
A Sílvia, de Fruites i Verdures, del El Llaurador.
Has parlat de tomàques?
De tomàques, m'ha comentat els productes que estan ara en temporada.
I què és el que tenim en temporada ara?
Moltes coses, m'ha dit moltes coses.
Pebreres.
De tot.
Carabassí. Cogombro, melons.
M'ha comentat també els tipus de tomàques que té ahí.
Què me dius?
La valenciana, la millor, m'ha dit.
La valenciana, sí. Tomate valenciano.
Sí.
Li diuen Sílvia, ella, no?
Sílvia.
Escoltem, a veure com està el mercat de Vila-real.
Estem al Mercat Central per a parlar sobre les tomàques, un dels productes que més es consumeix en aquesta època. Parlem amb Sílvia, de Fruites i Verdures El Llaurador. Què tal? Bon dia, Sílvia.
Hola, molt bon dia.
Quanta gent ve així a comprar al mercat?
Pues depenent del dia, pues n'hi ha dies que n'hi ha més afluència i n'hi ha altres dies que menys, però bé, se va fent una marxeta.
Qui són els productes que ara estan en temporada?
Pues mira, tenim les calabacins, els pepinos, les batxoques, tomates, encisams. De moment estem collint tot això. No?
Que t'anava a preguntar, es venen molts tomàquets ara?
Ara ja, com fa calodeta, la gent ja li ha vist l'ensalaeta o una tomata partida simplement en un poc de sal i oli.
Què diferència hi ha entre les tomàquets d'ací i uns del supermercat?
El sabor. El sabor i lo carnoses que són canvia totalment.
Quina tomaca, quin tipus de tomaca és la que més te piden ací?
Pues normalment la gent li agrada molt la valenciana i la rosa. La rosa perquè és carnosa i té un molt bon sabor, i la rosa també són tomates també carnoses i amb molt bon de sabor.
Què diferència hi ha entre els d'hivern?
Pues que estan més, no sé com dir-ho, no tenen esa qualitat que tenen les d'estiu, les de temporada, són més d'invernader i tot això, i no fan el mateix sabor.
Qui cultiva les tomàques que tens així?
Pues el meu fill. El meu fill? Sí, Maxi.
Ah, molt bé, molt bé. I per a tu, quin és el més sabrós?
De què? De les tomates? Sí. Per a mi, la valenciana i la rosa, que són les que he citat.
La valenciana? I per què?
Perquè el sabor que tenen i la textura, la carn, m'agrada molt.
Per a tu, quina és la millor manera per a menjar-ho? Ensalada, a soles?
Conforme ho preferisca. Jo igual me la menjo en ensalada o simplement partideta en sal i oli.
Per últim, quin és el tipus, el nom més rar de la tomaca que tens així?
Pues ara mateixa les tomates que tinc són noms més coneguts, però per exemple tinc la blava, que n'hi ha gent que no la coneix, però he tingut també la Otelo, que tampoc la coneix, és pareguda a la Raf i està molt bona, però tinc la valenciana, la rosa, la òptima, la Raf, la de pera, i són molt bones les tomates.
Pues gràcies, Sílvia.
A tu.
Molt bé. Tu com menges les tomàques? Jo partida sal i oli.
Jo també, però tinc
que dir... Jo fica-la dins de l'ensalada o odie.
L'altre dia vaig ficar tomaca i li vaig ficar burrata damunt.
Home, per això és més típic que típic.
No me va agradar.
No?
No.
O sea, tomaca sal i oli.
Tant,
estava mirant la tomata Otelo, variedad híbrida tipo marmán de negro, originaria de Italia. Es muy valorado por su piel oscura y surcada, carne jugosa y su sabor excepcional, dulce, ideal tanto para ensaladas como para disfrutar en fresco. Sabor muy dulce, entre 7-8 grados Brix. No sé, veieu que el dolor de l'estómac tenia un paràmetre per a medir-les.
Tenim bona pinta, eh?
Sí, ¿no?
Sí.
Pues gracias a Silvia, a ver, contamos cómo está el mercat. A part de les tomaques, està la gent del PP, que no parla de tomaques. De què parla el Partit Popular de Villarreal?
El PP exigeix a Benlloc que prioritzi el pagament dels 7 milions que encara deu als proveïdors.
La notícia era que havien pagat un quilo i mig i diuen la gent del PP que no poden tirar coets l'Ajuntament, havent pagat un quilo de 8 que deuen, no?
Així és, Casabó lamenta que Besoy i Compromís venguen com un assoliment el pagament d'un milió que arriba un any tard, mentre autònoms i empreses es troben al límit.
Això dia, Adrián Casabó.
Demanem que es pague amb urgència i esos 7 milions d'euros que encara el govern de Villarreal deu als proveïdors de l'Ajuntament de Villarreal. En gener ens van vendre un pla de xoc per abonar prompte i esos 8 milions d'euros en factures pendents a autònoms i empreses, però encara un mes d'un any després queden per pagar 7 milions d'euros, el que deixa moltes empreses en una situació molt delicada. No entenem com el govern municipal del Partit Socialista i Compromís ven ara com un logro i se pago d'un milió d'euros a proveedors, uns diners que ja fa més d'un any haurien d'estar en les butxaques de les empreses que han prestat els seus serveis per a la ciutat de Villarreal.
Bé, pues, la gent del Partit Popular que creu que l'Ajuntament el que té que fer és pagar els que resten per pagar, que són 7 milions d'euros. Mira, una altra cançó en la Les Paul, perquè mon anem a parlar amb qui? Amb la policia local, per què?
Perquè han tret una novetat, la caja negra, que consisteix en avisar als vehicles 5 segons antes per a...
Per no, consisteix en, quan tens un accident, no, valorar i analitzar per què t'has pegat la pinya i qui ha tingut la culpa.
Sobretot per avisar a les famílies.
Tu has tingut alguna volta, tu has tingut alguna volta un accident?
No, de moment no.
Jo sí.
Esperem que no.
Clar. Tu, quan tens un accident, ja et dic jo, home, abans el veus vindre, però si no el veus vindre, per exemple, vas per ahí tu tan content i bumba. Claro, i n'hi ha voltes que no saben qui ha tingut la culpa, no? Qui estava dins, fora, qui ha frenat, qui anava més ràpid, qui anava menys ràpid, i se feia, pues, a mesures de mà. Ara sembla que tenen un dispositiu que poden connectar a cada vehicle i es diuen què passava 5 segons abans de l'accident del colp.
Exactament.
O sigui, si per exemple diguem que anava un cotxe recte i el que portava el cotxe s'ha adormit o li ha passat alguna cosa i s'ha desviat ell sol i s'ha estampat, o si venia un i ha accedit a un lloc al que no tocava, no?
Sí.
Molt bé, doncs pues no està mal, pues dale. Senyor Pérez ha parlat en...
Esteban.
Acebrón, que és el cap en la policia local de Villarreal d'atestats.
Sí.
El que maneja la caja negra.
Exactament.
Mira, una altra Les Paul sonant, Led Zeppelin. You need cool air, baby, I'm not fooling. I'm gonna send you back to school. Way down inside.
La nueva tecnología incorporada por la policía local de Villarreal permitirá analizar el detalle cada siniestro de tráfico. Hoy estamos con Esteban Acedrón, oficial coordinador de la unidad de atestados de la policía de Villarreal. ¿Qué tal? Buenos días, Esteban.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Oye, cuéntame un poco, ¿qué, para qué es todo esto?
Pues a ver, hablar del EDR, antes que hablar del EDR, hay que hablar un poco de lo que son los sistemas de ayuda a la conducción, en el acrónimo ADAS, en inglés. Estos son dispositivos que incorporan la mayoría de los vehículos actualmente, casi todos los nuevos, que nos van ayudando en la conducción. Por eso el sistema, lo que es el EDR, es como si fuera el cerebro del vehículo y se encarga de monitorizar todos estos sistemas. Por ejemplo, para que nos entiendan, si el vehículo, nuestro vehículo, realizamos una frenada de emergencia, pasa de ir, imaginemos, de 80 a 50, el vehículo sufre una deceleración. Esa deceleración activa de manera automática que, por ejemplo, se activen los airbags. Ese sería uno de los ejemplos. Ese airbag tiene un logaritmo, en lo que es el EDR, que lo activa y le dice, oye, tienes que soltar la bolsa de aire porque ha habido una deceleración superior a, suelen ser 3,6 metros por segundo al cuadrado. Cuando se produce esta deceleración, infla la bolsa. O, por ejemplo, los sistemas de frenado. Cuando hay una frenada de emergencia, activa lo que es el sensor para que la pinza del freno vaya haciendo lo que es la maniobra de ajuste y desajuste, para que el freno vaya ajustando y desajustando. Pues bien, lo que nos hace el EDR es monitorizar todo eso y registrarlo. Para que nos puedan entender los oyentes. Si yo voy con mi vehículo, circulo por cualquier ciudad, cualquier municipio, y tengo un siniestro vial, ese siniestro vial va a dejar rastro. ¿Qué quiere decir? Que el sistema de EDR va a reconocer que, por ejemplo, ha activado el airbag. Pero también nos va a decir que ha girado el volante hacia la izquierda 80 grados. Y la posición del acelerador estaba a 3.000 revoluciones, por ejemplo. Entonces, nosotros, una vez tenemos el vehículo, como policía judicial, accedemos a la información que deja registrada con un dispositivo que se adquirió hace aproximadamente un año. Nosotros trabajamos con CrashScan, pero hay otras empresas, y a través del dispositivo OBD Link accedemos al OBD del vehículo y extraemos esa información. Esa información la llevamos a nuestros ordenadores y podemos detectar desde la aceleración, como he dicho antes, la aceleración que lleva el vehículo, si por ejemplo ha hecho una maniobra de frenada, si ha girado el volante hacia un lado o hacia otro. Descartamos, por ejemplo, siniestros viales. Se ha visto, por ejemplo, que en siniestros de alta complejidad no ha habido una maniobra de frenado, ni una maniobra de giro, ni hacia izquierda ni hacia derecha. Y el pedal del acelerador está a tope. ¿Qué le indica eso al policía investigador? Pues que ha sido deliberado, no ha habido la intención. Eso seguramente no sea un accidente. Entonces, es una herramienta que está ayudando mucho en la actualidad. Y en este caso, lo que es lo parecido a los vehículos a motor, sobre todo los turismos, pues eso nos da mucha información que antiguamente se perdía y no, que nos permite clasificar si ha sido un siniestro vial, si ha sido deliberado, y dentro de los siniestros viales nos ayuda a llegar a la verdad, que es lo que al final nosotros queremos, qué es lo que ha pasado con ese vehículo, porque tenemos testigos, tenemos partes y luego tenemos esta otra información que es complementaria. Y todo en conjunto nos ayuda a acercarnos a la verdad.
O sea, es como un poco, para entenderlo, como para almacenar los instantes previos a un accidente, ¿verdad?
Efectivamente. Recoge, depende del fabricante, pero normalmente con los que nosotros trabajamos los 5 segundos antes. 5 segundos antes del evento, lo memoriza y lo almacena y lo deja a disposición del investigador. Y a partir de ahí dejaría de... O sea, si tenemos un siniestro en el que se ha activado, habría que ver en qué estado ha quedado ese dispositivo.
¿Y para qué tipo puede entrar? Ya has comentado la velocidad, el frenado, también el uso del cinturón, el airbag...
Sí. ¿Qué cosas más se pueden averiguar a través del EDR? Pues se puede ver, primero, cinturón de seguridad, si estaba activado o no estaba activado. Porque el pretensor, el dispositivo pirotécnico que lleva el EDR, se activa a través de este cerebro que le está diciendo activa, que es el EDR, el sistema, digamos, el sistema un poco más electrónico, el módulo de control que lleva el vehículo, le está diciendo... ¿Ha habido una aceleración superior a esta velocidad? Actívame el airbag, actívame el cinturón de seguridad y actívame, ¿sabes? Va activando y va dirigiendo el servicio de seguridad pasiva del vehículo. Entonces, nos puede decir si el cinturón estaba activado o no. Nos puede decir, como he dicho antes, si ha girado el volante o no, si ha habido una maniobra evasiva de ese siniestro. Nos puede decir si ha pisado el acelerador o si iba a bastantes revoluciones. Pero todo esto se debe de analizar, porque hemos visto en siniestros viales que había una aceleración con el pedal en profundidad y era, o sea, las revoluciones estaban superiores a pues, 3.000, 4.000. Eso nos indica que hay una aceleración y simplemente es que el vehículo no estaba tocando el asfalto, estaba volando. ya no. Entonces, claro, no tenía resistencia y cuando eso se investiga en conjunto con todo es cuando nos da el resultado. Luego también, por ejemplo, lo que es el sistema de frenado, nos dice si se ha frenado o no. También tiene sus errores. Por eso el factor humano, que es el investigador, es el que tiene que recopilar toda esa información y elaborar el dictamen.
Al final, todo esto se hace para mejorar la seguridad vial del conductor, ¿verdad?
El estudio que hacemos a través del EDR, más que mejorar la seguridad vial, ayuda a esclarecer lo ocurrido. Nosotros tenemos que darle a la familia de la víctima o las víctimas respuesta y tenemos que decirle esto es lo que ocurrió. Y nosotros nos tenemos que basar en evidencias objetivas. No suponemos que pasó esto. Esto es lo que pudo pasar. ¿En base a qué? En base a todas las pruebas que hemos recogido, esto es lo que pudo pasar. Ese aparato lo que nos va a decir al investigador es: hay evidencias de que pasó esto. Hay evidencias de que este señor circulaba entre 75 y 80 kilómetros por hora. Hay evidencias de que no tocó el pie del freno, pero nos podemos encontrar que hay huella de frenado. Entonces, es una ayuda más, es un complemento más a la investigación, al final, al llegar al objetivo, que no es más que darle respuesta al familiar porque ha perdido un ser querido y quiere saber qué es lo que pasó. Entonces nosotros le damos esa herramienta que al final formamos parte de ese engranaje, lo llevamos al juzgado y ahí es donde se valora. También porque la gente tiene que ser consciente de que eso está ahí y a nosotros eso nos da información que luego a lo mejor nos ha dicho otra cosa.
Pues Esteban, muchas gracias por explicar lo que es la caja negra de los nuevos vehículos de Villarreal. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
A ti, un saludo.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedres sin número de Villarreal.
Bueno, no pares, ¿eh? No pares. Tan rato expuestos. Al mercat, a la policía que te contará la Caixa Negra. Al final era como yo día.
Sí.
Te pegues una piña y te diuen justo 5 segundos abans de l'accident com anaves. Claro, si fa 70 anaves a 120 ja saps de qui és la culpa. Si damunt te dies portes o no cinturó, imagina't. Si damunt te dies que has invadit l'altre costat has pegat una volantà, o sigui, és un control exhaustiu, eh?
Sí,
increïble,
sí.
Eh? Vaya paratet, eh? A on has anat més?
A Oropesa.
Què me dius? Bon poble.
Bon poble.
Què estan fent en Oropesa?
Les jornades gastronòmiques, del mar a la taula. Per a què? Pues per a menjar. ¿No?
Es el mejor del mundo.
Lo mejor. Me encanta menchar, sí, me encanta.
Hombre, ya me has dicho que no te agrada la burrata en la tomaca, pero bueno.
Pero me encanta menchar.
Ni a de tot. Mira, més cançons de Les Paul. Es famosa la guitarra, ¿eh? Tampoc saps lo que te sorto.
No sé qué es.
Son más a jovenets, me cago en la mar, ¿eh? Serenfit Esport, abans d'anar a Orpesa, l'actualitat, el que és el dia, l'actualitat esportiva. Avui hem quedat en David Albelda Aliqué. Saps qui és, tu?
Claro, David Albelda, exjugador del Villarreal, del València, de la selecció. De fet, Albelda estava en el Mundial de Corea en el partit aquell que passa tot el que passa.
Ese partit el tens tu clavat a foc. Albelda ja podem confirmar que serà l'entrenador del Villarreal de la propera temporada. I parlarem en ell de l'atraco de Zamora, que diu Rubio. Ja estàs més tranquil o...? Ell està enfadat, eh? Jo... Dionell està un munt enfadat.
És que torna a dir, ese partit és per enfadar-se.
Sí, 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 sí. I també hemos de parlar dels mitjocentros, que són esos que pot emportar-se Íñigo Pérez l'any que ve, no?
Sí, si vols un en classe Masia, si vols un més tipo Gueye, diatà.
Sí, però ha dit això, però m'ha dit que a la gent parla de Masia, que Masia treballa igual o més que Gueye, eh? En recuperar, eh? I físicament, i en recorregut, eh? O sea, Masia és, vamos, ho fa tot bé, o quasi tot bé. Anem al Masora, ai, a Oropesa, perdó, el Masora l'altre dia, lo del pont. A Oropesa, de la mà d'Alejandro Pérez i la alcaldessa d'Oropesa, no? Ah, vicealcaldessa d'Oropesa.
Araceli de Moya.
Pues anem a ello, a veure què vos ha contat.
Oropesa del Mar celebra del 5 al 21 de junio la quinta jornada gastronómica de la Mar a la Taula, una iniciativa organizada por Hostelería Oropesa que consolida el municipio como uno de sus principales escaparates gastronómicos. Hoy tenemos aquí en Radio Villarreal a Araceli de Moya, alcaldesa de Oropesa. Buenos días, Araceli, ¿qué tal?
Buenos días, vicealcaldesa, no me líes.
Uy, vicealcaldesa, pues así mandé.
Vicealcaldesa, sí, en junio del año pasado, va a ser casi un año, ya cedimos por el pacto de gobierno la vara de mando al que era vicealcalde entonces, que ya pasó a ser alcalde, y yo pues ocupo el puesto de vicealcaldesa. Pero es verdad que también sigo llevando las concejalías relacionadas con estas jornadas, la concejalía de emprendedores, de comercio, empleo, desarrollo local y emprendedores. Así que por ese aspecto has dado con la persona idónea, yo creo, para hablar
Oye.
De ello.
Quinta edición ya, ¿no? Si se repite es porque algo va bien.
Exactamente, sí, sí. Cada año muchísima más participación, tanto de establecimientos que se unen. Esta iniciativa está organizada desde la Asociación de Hosteleros de Oropesa del Mar. Y como te digo, cada año participan más restaurantes, y este año con una novedad, que es también hacer un recorrido de coctelería también. Hay establecimientos que se han sumado pues para después de probar uno de estos maravillosos menús del Mar a la Taula, seguir con ese cóctel que le acompaña, ¿no?
Lo tenía apuntado lo de los cócteles, pero oye, ¿cuál es el objetivo de organizar unas jornadas como estas?
Pues son varios los objetivos. Por un lado, dinamizar el sector, trabajar de forma conjunta también con el ayuntamiento para que se convierta la gastronomía en uno más de los atractivos turísticos que Oropesa tiene para ofrecer, porque además del sol, de la montaña, de los deportes náuticos, pues bueno, la gastronomía también forma parte de esa cultura, ¿no?, del turismo nacional, sobre todo, pero también internacional, y para ello pues había que trabajar, investigar, incentivar a los establecimientos para que participen, para que se eleve la calidad todavía de la oferta culinaria que se ofrece, y yo creo que lo estamos logrando.
Para la gente que nos oye y que nunca ha ido, ¿cómo explicas a esa gente qué son estas jornadas?
Bueno, pues estas jornadas, hace poco también tuvimos una ruta de tapas. Son diferentes iniciativas que plantea la Asociación de Hostelería para que conozcamos un poquito más, bueno, la cocina mediterránea. En este caso, estas propuestas lo que tratan es de cocinar y trabajar con productos del mar, los arroces, los pescados, los mariscos y también ingredientes de proximidad, ¿no? Que es lo que intentamos también, productos de kilómetro cero, de alrededor también, y con todo ello cocinar diferentes alternativas, ¿no?, y propuestas de cocina mediterránea, que yo creo que es lo que toca, lo que pega, ¿no?, cuando vienen a la cuenca mediterránea, a un lugar como puede ser Oropesa del Mar. Y bueno, yo creo que el éxito que tienen en cada edición precisamente es eso, lo acertado que es, ¿no? Porque tenemos cerca, bueno, tenemos el mar al lado, tenemos producto del mar fresco, recién, ¿sabes?, recién pescado, y todo eso la gente lo valora muchísimo, ¿no? Ya tenemos el resto del año para comprar congelados, y aquí a Oropesa hay que venir y hay que probar pues todos estos manjares que nos sirven, ¿no?, con expertos de la cocina, porque todos estos restaurantes que se dedican a ello tienen muchísima profesión, muchísimos años de trayectoria, pero es que además el hacer estas propuestas concretas hace que ellos también, bueno, pues lo hagan con mucha más ilusión, hagan investigación en torno a los productos y, bueno, y realmente nos ponen sobre la mesa unas propuestas que a lo mejor no te puedes encontrar en otros lugares de España. Así que yo creo que hay que aprovechar estos días del 5 al 21 de junio para acercarse a Oropesa, si no están aquí ya de veraneo, y bueno, hacer reservas en cualquiera de estos restaurantes, que son varios. Me gustaría enumerarlos para que la gente lo... Algunos ya se conocen, los conocerán. Uno de ellos es el Mirador de la Concha, otro es Abanico del Mar, La Tucana, Bar El Porrón, La Cuadrilla, El Tórico 3, El Olivo Tapas y Bar, Roger Ibsari, Uma, Chulvi, Náutico, en el Puerto Deportivo, Status, Bambú y El Burladero. Todos ellos, bueno, son empresarios muy conocidos, con una gran trayectoria y con mucha ilusión por hacer que la gastronomía, como digo, sea un atractivo más cuando visitan Oropesa, ¿no?
Son 14 en total, ¿verdad?
Son 14 y luego en la iniciativa de coctelería son 8 establecimientos, 4 de ellos repiten, son también restaurantes con coctelería y se incorporan otros 4, como es la cafetería Guaranda, Habana, es el Temple, de Temple Bar y Alta Época. Y además es que son establecimientos que te encuentras en cualquier punto del municipio. Algunos están en la Playa de la Concha, otros en Morro de Gos, hay algunos que están en el casco urbano, en lo que es el pueblo, incluso también tenemos algunos de ellos, además del puerto náutico, en la otra punta, en Les Amplaries. O sea que muy repartidos y yo creo que hay que probarlos todos los que se puedan, evidentemente. Cada uno sorprende con su propuesta.
Es imprescindible reservar, ¿verdad?, por teléfono.
Pues yo no me arriesgaría mucho a presentarme, porque la verdad es que es cierto que están teniendo muchísimo éxito y te puedes encontrar con que ya tienen todas las mesas ocupadas, no un turno, a lo mejor tienen hasta 2 ya por mesa, o sea que yo sí que llamaría, sobre todo los fines de semana, jueves, viernes, sábado y domingo, sobre todo viernes, sábado y domingo, y es impresionante, o llamas con tiempo o te quedas sin poder probar estos menús tan especiales. Bueno. Así que sí, yo te lo aconsejo, que de ser posible, llames.
Si quiero probar 2 restaurantes diferentes, tengo que reservar en los 2 sitios, ¿verdad?
Sí, exactamente. Tienes que llamar a uno y a otro y ellos te toman nota y así te aseguras el venir y no darte el paseo, ¿no? En balde, aunque luego, si no comes, puedes ir a cualquier otro, pero la verdad es que yo creo que vale la pena. Yo he ido ya alguna vez, este año todavía no, pero voy a ir, claro, hoy estamos a 9, no he podido, pero claro que sí. Además, cada año intento cambiar, variar y así al final conozco un poquito cómo trabajan todos este menú en concreto, ¿no?, del Mar a la Taula, que a mí especialmente me gusta porque trabajan mucho el producto de proximidad y del mar que tenemos aquí al lado. O sea, es que eso es lo bonito, ¿no?, el ver cómo la cocina mediterránea la llevan al punto máximo.
¿Los menús tienen todos el mismo precio o cada restaurante pone el suyo?
Pues los menús, yo creo que tenían diferentes precios. Yo creo que se pueden incluso consultar. No lo tengo delante, pero yo creo que se manejan en unos precios muy similares. Por ejemplo, la ruta del pincho, ahí sí que te puedo decir que era un precio cerrado. Todos eran 3,80 euros, si no recuerdo mal. Y luego sí, pues a lo mejor unos pinchos tienen los ingredientes o tienen otros, son más grandes, más pequeños, pero el precio estaba estipulado. Aquí no lo recuerdo, pero yo juraría que se mueven, que son diferentes, pero se mueven en un ámbito muy parecido.
Como has comentado antes, el plato estrella es el arroz, ¿verdad?
Tampoco exactamente, porque muchos el plato estrella es el propio pescado. O sea, es que cada uno lo hace de una manera, lo interpreta de una forma. Yo he habido en ediciones pasadas que he probado arroces, arroces, pues a lo mejor con langosta, con carabineros o con incluso cangrejo azul. Y luego ha habido otros que ha sido el pescado en sí, en los pescados los que han puesto más en valor. O sea que habría que entrar y ver cada uno de ellos a ver cuál te gusta más, sinceramente.
¿Qué ambiente se vive en el pueblo durante esos días?
Pues muy bueno, claro. A ver, te encuentras... lo bonito es eso, que ya más o menos te conoces, los turistas más o menos ves los que vienen de veraneo, que están ya por aquí, y muchos los conoces. Pero en estas jornadas, en concreto, igual que la de los pinchos, te encuentras caras nuevas. Es decir, te encuentras vecinos de poblaciones de alrededor. Mucha gente de Benicàssim, de Castellón, de Vila-real, incluso de Valencia, que a lo mejor no están veraneando, pero se acercan al fin de semana y los ven, que han venido ese proceso a estas jornadas.
¿Cuánta gente se espera que vaya, más o menos?
Pues yo no sabría decirte, pero la referencia respecto a la ruta del pincho ha sido fabulosa, han batido récord. Entonces ha subido, pues eso puede suponer un 30% más de la facturación de lo que esperan a lo mejor para esos días. Entonces en este caso no lo sé, a posteriori, si quieres en otro momento que podamos hablar, te puedo dar números porque hablaré con ellos y me trasladarán un poco, ¿no? Pues los datos y te lo podré decir, pero de que lo hacen, ya te digo yo, que les viene muy bien. Que aparte de los menús diarios o a la carta que tengan, esto aporta muchísimo estas jornadas. Si quieres, a posteriori ya te diré algo.
Perfecto. En esta edición también has comentado que se van a disfrutar de cócteles, ¿no? Pero hay que avisar también sí. Que hay con alcohol y sin alcohol para la gente que no tome.
Exacto. Sí, claro. Hay un abanico, una selección espectacular de cócteles. Hay algunos establecimientos que tienen ya mucha trayectoria, experiencia en lo que es la elaboración de cócteles y, por supuesto, tienen esa alternativa, ¿no? Que sean con alcohol o sin alcohol. Y yo creo que tendrán propuestas que se acomoden, incluso yo creo que te pueden aconsejar, dependiendo de el menú que hayas degustado en un restaurante u otro, ellos también te pueden indicar qué cóctel le viene mejor, ¿no? Vamos a decir. Es una manera también de alargar la experiencia, ¿no? Vienes a Oropesa a lo mejor a comer y no es comer y me voy, es... Luego te tomas algo tranquilamente, si vienes acompañado, pues lo típico, puedes hablar, en vez de estar ahí en el restaurante que ya lo tienen que recoger, te vas a uno de estos establecimientos y ya, bueno, pues la tarde, ¿no?, se hace ya hablando con amigos, con tu pareja y degustando uno de esos cócteles, que además, lo mismo, no es el cóctel normal que te encuentras en cualquier sitio, siempre hay un plus, siempre hacen algo especial para sumarse a estas jornadas. Yo creo que vale mucho, mucho la pena.
Eso te iba a decir, porque también he leído que los clientes que degusten de los menús participantes van a poder recibir un vale promocional para disfrutar de los cócteles oficiales por 5 euros.
Exacto, aquí sí que se han puesto de acuerdo y habiendo ido a comer tienen ese precio especial para todos los establecimientos, todos se han acomodado a esos 5 euros por cóctel. Y a lo mejor podrían ser enseguida de 7, 8, incluso 10, y depende de dónde vayas, hasta 15 euros te puede costar cualquier cóctel. Aquí hacen esa promoción de 5 euros, que han respetado todos, y eso sí, la exigencia es que haya sido también pues aprobar, ¿no?, a participar de las jornadas del Mar a la Taula, exactamente.
Las jornadas y que ya estamos a las puertas del verano, ¿están las playas de Oropesa preparadas para recibir a toda esta gente?
Bueno, pues estamos en ello. La verdad que este año estamos muy satisfechos desde el ayuntamiento porque vamos a poder utilizar más arena que nunca, porque Costas también ha tenido a bien el facilitarnos 15.000 metros cúbicos de arena, que es muy importante para acondicionar la playa de Morro de Gos y la playa de Les Amplaries. Entre eso y lo que nosotros cada año podemos extraer de la cala Retor, que es una playa, una cala excedentaria de arena, que son otros 7.000 más 2.000 del río Chinchilla, que también se acumula arena, pues vamos a poder acondicionar muy bien este año las playas. Esperemos que nos respeten los temporales. Estos días de atrás ya ha habido uno pequeño y algo de arena se ha llevado, pero aún nos queda mucha, la están alineando las pendientes, intentando tapar piedras y demás, y yo creo que van a quedar muy bien. La Playa de la Concha está espectacular, es una playa que no necesita grandes esfuerzos en mantenimiento de arena, la verdad, y las calas también, la de Retor y la de Europa Salavilla, están también perfectas. La Renegad, que es una playa salvaje aún, pues también. Y bueno, tenemos esto de Morro de Gos y Les Amplaries, que todos nuestros esfuerzos ahora se están centrando en estas dos playas, y como te digo, con más arena que nunca, y aunque aún están haciendo trabajos, todo es para que los vecinos y los turistas luego puedan disfrutar mucho mejor los días que vengan aquí a tomar el sol y bañarse. Así que en muy poquito estarán, ya se van abriendo tramos, y bueno, está quedando genial, la verdad.
La verdad que sí. Oye, ¿se presenta un verano con una alta ocupación y con mucha afluencia de turistas?
Pues todo apunta a que sí, a que vamos a batir de nuevo récord en, bueno, pues en pernoctaciones y en visitas. Y lo digo porque, bueno, los hoteles están también con un nivel de reservas altísimo. Comentábamos ya en la feria de Londres, de turismo de Londres, de noviembre, que acudí hablando con empresarios, bueno, que tienen hoteles aquí, como sabes, con empresas fuertes como Magic Costa Blanca, nos decían que uno de los hoteles, en concreto el Hotel Sports, era el que más reservas tenía, estamos hablando de noviembre, el que más reservas tenía para esta temporada estival, de todos los hoteles que ellos tienen, que tienen muchos, y tienen en Alicante, en Benidorm, y el de Oropesa, el Hotel Sport era el que más reservas tenía ya. Y luego hablando con, bueno, pues empresarios también que se dedican a alojamientos turísticos, apartamentos turísticos sobre todo, pues me comentaban, Araceli, desde febrero tenemos todo reservado, todo, desde febrero. O sea, eso hacía años que no tenían todo desde febrero. Vale, lo van llenando, pero siempre a lo mejor estás trabajando las reservas en abril, mayo, incluso a última hora. Y este año en febrero todo reservado. Así que yo creo que va a ser un año apoteósico en ese sentido. Si no se tuerce nada por el camino, yo creo que sí que vamos a batir récord.
Pues Araceli, muchas gracias por tu tiempo. Nos acercaremos seguro a esas jornadas para disfrutar. Venga. Un poco de la gastronomía.
Eso es, me avisáis y me uno yo también.
Seguramente,
con
claro que sí.
Muy bien.
Muchas gracias, Araceli.
Gracias.
Hasta
a
luego.
Vosotros.
Chao.
Adiós.
Molt bé. Pues Orpesa que anem, eh?
Espera un estiu Orpesa, molt xulo.
Espectacular, sí, diu que està tot esgotat i molt d'ambient, eh?
Sí, sí.
La Concha, Morro de Gos. Vale, pues anem tancant la paraeta, que tenim, mira, és hora de dinar a partir d'ara, nosaltres dinarem amb la gent del casino, que són els nostres col·laboradors habituals. Mira, pa d'ells fiquem una altra cançoneta de Les Paul. Si vol sonar, claro, i sona, ahí. Li costa una miqueta sonar la guitarra així, eh? Este és un dels millors guitarristes de la història del món mundial. Ara no està tocant la guitarra, eh? Pere, relaja.
Ara va, ara va.
Poquet a poquet. Li costa una miqueta, eh? Estem a l'entrada. Com diem, de la gent del casino, volem saber avui que podem dinar. Teniu fam?
Tenim fam.
Tu ja te'n vas, però Rubi, jo m'ho queda una horeta així.
M'ho queda una hora encara.
Com per anunciar ara el que van a dinar en el casino una hora abans, eh? Va estar la cosa un poc complicada, però bueno, no passa res. La gent del casino, en Paco Navarro mos contava, avui que n'hi ha de menú al casino, així a Vila-real. Com sempre són les dues i abans d'anar al futbol hi ha que dinar. Dinem al casino.
Bueno, de primer tenim ensaladilla de ventresca d'atún, sopa fria de melón con menta i crans de jamón, pulpo encebollado sobre puré de patates o revuelto de morcilla i calabacín. De segundo, merluza gratinada con muselina de albahaca, canelón de carne mechada con bechamel y queso parmesano, pechuga de pollo braseada con guarnición de patatas y pimientos o nuestra especialidad, arroz de alcachofa y langostinos.
¿Quin preu té el menú?
El preu del menú son 16 euros en la primera beguda y postre o café.
Pues ya lo sabeu, al casino, arroz con alcachofa o pechuga.
La pechuga.
Claro,
pechuga y el canelón.
Sopa y pechuga. Alejandro Pérez, un día más, gracias por acompañarnos en la tua presencia y la tua alegría, ¿eh?
Sí, ha estado
un placer. Sí, Rubio, tú quedad, encante queda.
Así seguimos.
Ya sabeu, si voleu dinar 7 euros al casino, tot això que ha dit Paco, yo no me ho pedría. A l'estrès, si podem, nos tocarà a nosaltres. Anem al futbol. That's the way you do it. Let me tell you, damn guys.